Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Molt bon dia i molt bona hora. Passen 6 minuts i mig tocats de les 12 del migdia. Aquí estem de nou. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Avui, que és dimarts 7 d'octubre de 2025, ens queden 85 dies per acabar l'any.
Mira, poc ja, eh?
I hi ha cada cop menys. I fem el programa 2842. Que, per cert, avui 7 d'octubre, fa 2 anys de l'atac de Hamas a Israel. I a partir d'aquí, doncs...
La desgràcia total.
2 anys, eh? Sembla que va ser ahir, però ja han passat 2 anys. 2 anys, ni més ni menys. Aviam si d'una vegada per totes se soluciona, perquè tampoc ni lo de la flotilla, aquesta conya marinera, tampoc ha servit per res. En fi, un desastre.
A més, segons... han declarat alguna de les persones que anaven amb aquesta flotilla.
Sí, sí.
Se'ls va tractar...
De mala manera.
No, podríem... Maltractament, eh? Bueno, presons israelianes.
Sí.
Que...
Un desastre. Bé, mira, vaig a començar...
Amb una bona notícia. Va.
Bueno, mira, una bona notícia, sí. però m'ha fet gràcia. És una història que explica els companys de La Vanguardia, i és que es veu que els reis Guillermo i Màxima, que aquests són...
Holanda, no?
Això mateix.
Països Baixos,
els
no?
Països, ara?
Ara
és Països
no,
Baixos.
Holanda, no.
Ara no, ara és Països Baixos. Bé, doncs la Casa Reial Neerlandesa doncs ha aprofitat el Dia Mundial dels Animals per anunciar l'arribada d'un nou membre. Es tracta de Jagger, que és un gos labrador preciós, molt maco, negre, és boníssim, i es veu que ja se suma a un que es diu Mambo, que és un caniche, i un altre labrador que també es diu Luna, que la família cuida des de fa anys. Es veu que són molt aficionats als gossets, i tinc aquí la fotografia, doncs, del Jagger, i no sé si és la... Sí, no, l'altre és el Mambo. Mambo i Jagger. I falta la Luna, o sigui que són aficionats als, i estimen els animals, cosa que ens sembla fantàstic. Després també el Ike Turner Jr., doncs,
de la família Turner de tota la vida, no?
De la Tina Turner i de l'Ike Turner.
Ah.
Sí, és el fillastre.
Fillastre
de la Tina Turner, però que, bueno, que ella se'n va fer càrrec una mica d'aquest xicot. Doncs s'ha mort justament al complir els 67 anys, un dia després de complir 67 anys. Era adoptat, com dic, per Tina Turner, quan es va casar amb Ike Turner, doncs ell ja tenia aquest fill. I es veu que aquest xicot, doncs, va morir el dissabte passat d'una insuficiència renal. Sí. Es veu que ja en els últims anys havia patit, greus problemes cardíacs, i també inclús va tenir un ictus el mes passat. I al final, doncs, ha mort.
Carai. Ja.
I després un altre tema és que... 12 anys després de la mort de Mario Biondo.
Ah, sí.
El marit o company de la presentadora de televisió, que ara no me'l cap el nom.
Aquest noi era càmera.
Aquest noi era càmera.
A Masterchef en aquell moment.
Sí, aquest noi era càmera. I, bueno, es veu que, com diu el titular, 12 anys després, Mario Biondo pudo ser assassinado.
Sí, sí. sí, sí. Raquel Sánchez Silva.
A Raquel Sánchez Silva, gràcies, sí. Això és ho admet l'Audiència Provincial de Madrid en un auto, i la família doncs ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional perquè es torni a obrir el cas. O sigui que és una cosa que ha passat 12 anys, però que la cosa no... La família no s'ho ha acabat de creure
mai. La família del noi,
La família del
noi. La Raquel Sánchez Silva, res,
Sí, sí, suposo que per ella també serà un gran problema, no? Perquè a veure què passa, vull dir, amb tot això.
Han lluitat molt la mare, principalment, aquesta família italiana, perquè ell era italià, i en principi es va dir que s'havia suïcidat, però sembla ser que la cosa no està gens clara. Sempre ha estat un tema bastant...
La família no s'ha cregut mai que aquest suïcidés, mai a la vida, des que es va morir fot 12 anys.
No, no.
I després també tenim un altre, i és que aquest escriptor còmic, a vegades també col·laborador, alguns programes de el Buenafuente, el recordo, un tal Bob Pop, no el Mago Pop, que també s'hi podria presentar, però
no,
en aquest
cas... No, és escriptor el Bob Pop.
El Bob Pop,
sí.
Doncs es postula com a alcalde de Barcelona.
Ah, mira.
Sí. Es veu que és molt amic de l'Ada Colau, i es podria presentar,
pels comuns, oi?
Pels comuns, a les eleccions per ser alcalde de Barcelona.
Molt bé.
Sí, fantàstic. Clapé, sisplau, presenta-t'hi tu. De veritat. Presenta-t'hi tu.
Ai, senyor.
Sí. Molt bé. I què més? L'Antònia San Juan, que diu aquí que, tenim una fotografia i aquesta actriu, ha decidit ensenyar l'evolució física d'aquest càncer que té i, ha publicat unes imatges, en aquest cas jo veig una d'aquestes imatges on està absolutament, amb el calva, o sigui, amb el cap absolutament sense ni un cabell. I, ella diu, que ho vol fer-ho perquè d'alguna manera no deixa de ser una malaltia perquè la gent vegi les conseqüències i també, en el fons, també diu treure-li una mica d'importància, no? I dir, és una cosa que està passant i, lògicament, la vull ensenyar amb la naturalitat, diguem-ne, més natural possible, no? I, trobo que està molt bé perquè hi ha moltíssima, moltíssima gent que pateix aquestes malalties. No? La frase del dia és de William Shakespeare.
L'amor, com a sec que és, impedeix als amants veure les divertides tonteries que cometen.
I és verdad. És verdad. Bé, avui celebrem, o l'Església celebra, Nuestra Señora del Rosario.
Ave Maria.
La Mare de Déu del Roser,
sí.
Una festa instituïda pel Papa Pio V. Per què? Doncs per celebrar la victòria naval dels cristians contra els turcs. Això va ser a la Batalla de Lepant, el 7 d'octubre del 1571 i atribuïda a l'auxili de la Mare de Déu, invocada en la pregària del Rosari, que venera Santa Maria amb la repetició de la salutació de l'Àngel. Hi ha moltes confraries,
Oh, i tant.
Del Roser.
Mira, avui seria el sant de la meva àvia.
Ah, pots felicitar.
Una de les àvies, sí. Bé, a banda de felicitats a totes les Rosarios...
I Rosers.
O Rosers... I també a tots els Marcel.
De Càpua?
De Càpua, sí. També Santa Justina de Pàdua i també són Sergi i Baco de
Betzaloe.
Sí.
Avui també Sant August de Bourges, que va ser abat, aquest senyor, i Sant Ernest, abat i màrtir, nascut a Suïssa.
Molt bé. També aprofito per... per felicitar a Marc Coma, aquest expilot de Raids, que fa 49 anys, i també un futbolista, exfutbolista, el Julio Alberto, te'n recordes?
No, sí,
el Julio Alberto,
sí.
Que en fa que en fa 67 anys. Eh? Moltes felicitats a tots, a totes, i que tingueu un dia molt feliç.
Què fem ara? Doncs ara continuem amb la meteo, que avui ens presenta un dia també assolellat, eh? De mínima de 8 i màxima de 24, amb una sortida del sol que ho ha fet 2 minuts abans de les 8 del matí, que s'anirà fent ones a les 19:27, que tindrem 11 hores 28 només, minuts de llum diurna, i que el punt més alt, el zènit, serà a les 13:42. Avui tenim lluna plena, 100% il·luminada.
Sí, avui
que maca.
Canvi de fase. I el refrany, doncs, aquest.
D'octubre, la pell d'ovella, abrica't amb ella. Amella, eh?
Vale. Doncs, apa, anem a donar un cop d'ull als diaris i comencem digitals, no?
Començarem amb l'altaveu, que diu: temporers de 9 mesos i per fidelitzar durant 3 o 4 anys, eh? Treballen el govern i el sector turístic en un nou règim de quota de treballadors cercats en origen que hauria d'ajudar a solucionar la manca de mà d'obra i els controls fronterers que s'aniran desplegant en els propers mesos. També el senyor David Pérez passa al grup mixt i el PS es desvincula de les accions legals que emprengui. Recordem que estava al Comú d'Escaldes, en Gordany, i es va veure, doncs, involucrat, entre cometes, amb tot aquell tema del pàrquing, eh? També Salut, que preveu l'elaboració d'un registre de temptatives de suïcidi i de casos consumats. I Govern proposa que qui obri una gran superfície hagi de proporcionar habitatge als treballadors.
Molt bé.
I també hi ha hagut retencions a Sant Julià en sortir del túnel de la Tàpia per una col·lisió entre dues motos. I també volem afegir que la comunitat LGBTIQA+, d'Andorra, s'organitza per promoure la seva visibilitat i cohesió al país.
Molt bé. El diari d'Andorra ens parla de... principi, és un tema de la Massana, però planta de compostatge comunitari per impulsar la gestió sostenible. Després també que la Lliga d'aquí, la primera divisió, sembla ser que arrencarà el 18 d'octubre amb partits fins i tot avançats, eh? Però data d'inici de la primera divisió de la Lliga Andorrana, 18 d'octubre. Després també se centra molt el diari d'Andorra amb aquesta entrevista que se li va fer al diari Televisió, que no deixa de ser de la mateixa empresa. Concretament, el programa es diu Parlem-ne, i van tenir el cap de govern. I el senyor Espot, doncs, diu: alerta del risc de lligar immigració i delinqüència. Aquest és el titular destacat, entre altres coses. Doncs també va dir el cap de govern: doncs no vull que d'aquí 10 anys una Andorra on qui governi sigui l'extrema dreta. També, per exemple, va parlar de l'avortament, que és una assignatura que tenim pendent i que l'hem de fer, i el que hem de fer és superar el tema, doncs, amb garanties, no? I també va parlar de Palestina, no? Que hi ha unes condicions i fins que no es compleixin no es farà efectiu el reconeixement. El cap de govern critica els discursos xenòfobs i ho amplifica amb falsetats sobre l'origen de les bandes juvenils. El líder d'ADA defensa també la necessitat de fluxos regulats i controlats, etc, etc, etc. Tot això, doncs, a Diari Televisió, amb aquesta entrevista que se li va fer. Per altra banda, també han localitzat el cos d'una senyora morta fa dies.
Sí.
Un veí va alertar els serveis d'emergència per la pudor doncs, que sentia del pis de, davant de casa. El pis que tenia davant doncs, ens feia molta pudor i tal, de dir això no és normal, això no és normal, i va avisar. I va localitzar aquesta dona que es veu que estava morta i ja feia uns dies.
I a més amb la parella es veu que havia conviscut amb ella doncs, al llarg d'aquesta setmana, sembla ser, no?
Ja. Bueno, la policia també que investiga una nova agressió a una menor al Prat de la Creu. Lamentablement, d'aquestes notícies, cada vegada n'hi ha més.
Massa sovint.
Massa sovint, sí que és veritat, sí. I per altra banda, els propietaris, en tema medi ambient, els propietaris de gossos que fereixin bestiar hauran de pagar els danys. Val?
Així, doncs, que vigila amb el Miqui, que no mossegui amb una ovella.
Escolta, i si no, molt fàcil, eh? Vull dir, morrió.
Això sí.
Ja està, morrió. I avall.
Molt bé.
Anem
amb el Digital Andorra. Recordeu aquell accident que va tenir lloc aquest cap de setmana a la comarca catalana de la Noguera, a Oriola, on va morir un resident, doncs es tracta d'un xicot que es deia Carlos, i que la seva mort per accident ha commocionat el món del ball andorrà. Ell era professor de dansa llatina, Carlos?
Sí, és veritat, sí, era professor de dansa, sí.
I que la policia encara no ha identificat els 6 joves que van agredir un menor al Parc Central, el PS que treu David Pérez de la majoria comunal d'Escaldes, i les xerrades de la policia a les escoles per prevenir conductes delictives. De moment, ahir sabíem que s'havien fet una bona colla de gent andorrana.
Sí.
I es veu que la majoria dels nous andorrans són d'origen cubà, argentí i peruà.
Sí, 160 i pico, no, eren?
No recordo, però una xifra...
Sí, era una xifra així.
No
sí.
Voldria dir... 153.
Vale,
153, sí.
Vale. Molt bé. Alguna cosa més?
Doncs no.
Vale, doncs anem al Bon Dia, que diu que el pla de suïcidi en un mes, Salut presenta la seva proposta d'estratègia i ara les entitats tenen 15 dies per fer doncs, les seves aportacions. Es crearà un registre dels consumats i també de les temptatives amb una història clínica. La línia verda evita un nou intent i ja són 4 des de setembre de l'any passat. Aquest també és un altre tema preocupant, això dels suïcidis. I, per altra banda, la recollida de dades fiables, dificultat per l'Observatori de la Salut Mental i Addiccions. El tabac que dispara els ingressos a la duana, que fins ara doncs, la cosa no anava massa bé i ara sembla ser que el tabac ha tornat a experimentar una pujada. No? Bé, també, sobretot a la gent gran com jo, doncs comença la vacunació de la grip.
Que et vacunaràs?
No. No, és que no ho he fet mai. I ja tinc bastanta edat, i no ho he fet mai.
Ma mare, als 80 anys, va començar a vacunar-se. Ja, tens temps, eh? Tens
sí, no, temps. No, de temps n'hi ha, però com no ho he fet mai, no ho sé, vull dir, aquelles coses... No sé, potser sí que haurà...
Home, per la Covid, no? Han passat pel tubo,
sí,
oi?
Sí, per, evidentment. Bueno, sí, per la Covid.
No tothom, no tothom també s'ha de dir,
Bueno,
Però mira, a aquest cas que hi ha, si no m'erra la memòria, a l'Hospitalet de Llobregat, amb una zona, una família que són antivacunes, que hi ha un episodi de xarampió, crec que és bastant important.
Les vacunes... Jo no sóc antivacunes, perquè quan m'he tingut que vacunar, m'he vacunat, però vaja, sí que amb el tema aquest de la grip, pues sí, no ho he fet mai, potser sí, que seria qüestió de començar-ho a fer. Bueno, també creix la despesa en protecció social. El 2024 s'arriba als 4.213 euros per càpita. I per acabar, dir a tots aquells que us agrada la música...
El Garraf, perdó.
El Garraf?
Què he dit a l'Hospitalet? És el Garraf.
Vale. Doncs res, que la Bohème. Serà el primer plat fort de la temporada.
Molt bé.
Qui li agradi, doncs... No, jo veig, ja veig allà el Mangot.
Oh, i tant.
Segur, seguríssim.
Molt bé.
Apa,
som-hi?
Això és el més destacat als diaris. I anem amb la, avui amb el tema musical, que avui és la Muixca.
Tinc les coses que em vas dir. Tinc les coses que no em deixen dormir. Dos besitos sempre després de fer-ho. I mil gritos quan ho fem, no exagero. Muixca, ja, ja, ja. Un reggaeton amb violín.
Doncs la Muixca, que és la l'Irma Farelo i Soler.
Que encara em cregui tot el que em dic.
Nascuda a Vilassar de Mar el 2004. Filla de l'actor Eduard Farelo i de la Eva Soler, la seva mare és la mànager.
Sí.
I té quatre germans. L'Alba Farelo, que la coneixem com Bad Girl, té una germana bessona, que és la Greta, que fa de corista i forma part de l'equip Els Directes dels Concerts, i també té la Paula i el Bruno.
I és que, baby, sempre ha sigut jo la loca, també la que somreia però estava rota.
Es veu que des que era petitona, petitona, ja tenia una autèntica passió per la música i va prendre fins i tot classes de trompeta durant uns 10 anys.
Sí.
I el 2023 va començar a estudiar al Taller de Músics de Barcelona, encara que doncs, ho va haver de deixar per poder compatibilitzar-lo amb la seva carrera d'artista. No?
Les dues coses no donàvem a l'abast.
No, no tenia prou temps i, per tant, ho va haver de deixar. I bé, vull dir, aquesta mossa, doncs, déu-n'hi-do, també el que arrossega, com la seva germana,
la Bad Girl.
Bad Girl, aquesta. Que són estils diferents, eh?
Totalment.
Totalment, eh? No té res a veure una cosa amb l'altra, eh?
No! Thank you. difícils també els elegants.
La Muixca, com que continua oferint concerts en directe, clar que sí, i que el dia de la Castanyada, el 31 d'octubre, la tindrem a al Festival Cabró Rock.
Ah, molt bé.
També el 7 de novembre a Girona, a la Temporada Alta.
Sí.
I també la tindrem el dia 19, atenció, que se'n va a Madrid, al Sound Isidro.
Ah, molt bé, el Sound Isidro.
El Sound Isidro, eh?
Està bé, està bé.
Doncs
està buscat, això. Doncs està molt bé, escolta, aquesta família Farelo, vaya família d'artistes, eh?
Total, total.
Però una cosa realment espectacular. Molt bé, doncs avui protagonista la Muixca. I abans de la publicitat i abans també de començar a parlar amb el nostre benvolgut Joan-Marc Miralles, esperem que estigui bé de la veu.
Sí.
Ara sóc jo qui té problemes, faltaria. Bé, avui recordar que comença la Champions femenina de futbol, parlo. I, bueno, avui juga el Barça, Juga el Barça i a casa, a l'estadi Johan Cruyff. A partir de les 9 del vespre contra el Bayern de Múnich. Ara bé, això per veure-ho és més complicat perquè el partit es podrà veure per Disney Plus.
I qui no tingui Disney Plus, doncs mira.
Exacte, amb narració de Mickey Mouse i comentaris del Pato Donald. Perquè, clar, és que lògicament, vull dir, vaya tocada de nassos.
És que hauries de ser de totes les plataformes,
és que no pot ser,
eh? És increïble,
no pot ser.
Això.
No sé si el Miralles,
vinga
que sap molt d'aquestes
coses.
Segur
que té el Disney, perquè amb ell sempre es mira...
Segur. Bueno, doncs res.
El Mickey Mouse.
El Mickey Mouse, sí.
Hola, Mickey. Hola, amigos. Soy Mickey Mouse.
No, però millor que narri Mickey Mouse que no el Pato Donald, eh? Perquè una... ja m'explicaràs, però fa els comentaris. Ja, sí. Bueno, apa, anem a publi i
som-hi.
Anem a xerrar una estoneta amb el Joan Marc.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aprofita els preus estalvi a totes les seccions, com el 29% de descompte en el pernil d'engreix 50% raça ibèrica Flor Sierra Jabugo de 120 grams, ara per només 5,99 €, o el 25% de descompte en el pa de xapata de mig quilo, ara per només 1,19 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Anem a parlar, doncs, amb el Joan-Marc Miralles, que avui el tenim més eixerit.
Sí.
No obstant, pot ser que tingui algun atac de tos i podeu fer, doncs, un duet, tu i el,
sí,
el
sí.
Ricky,
Sí, perquè jo també, de tant en tant, doncs, tinc atacs de...
I m'hi afegiré jo, també,
atacs
de
tos,
claca.
Sí, bueno.
Joan-Marc Miralles, benvingut un dia més.
Bon dia.
Gràcies.
Bon dia. Joan-Marc, què tal, com estem?
Molt bé.
Sí. Escolta, em senties
perfecte.
Ara... Digues.
Sí, que et sentia, sí. Ja veig que t'ho vaig encomanar ahir per telèfon.
Deuria ser, segurament això.
Ja ho dic, que ho heu de fer amb... Les tertulies heu de fer amb mascareta.
Amb mascareta. Encara que siguin per telèfon, però
amb
mascareta. O fotre-li al telèfon una mascareta. Escolta, Joan Marc, aviam,
sí.
Que no podrem veure el Barça.
Per què?
Pues perquè ho foten a Disney Plus, amb el Bayern de Múnich.
Ah! Bueno, això sí, no teniu Disney Plus.
Ah, que tu sí el tens, no?
Sí, jo sí el tinc.
Au, vés a fer punyetes. Que, bueno, però tio, aviam, què és això?
Mira.
Ja li va amb el que paga, amb el bono aquest, no?
Vaig amb tot el de Movistar, va, el Disney Plus, va incorporat.
Home,
Però aquí a Andorra també?
No.
Aquí a Andorra ho pots contractar, Disney Plus, no hi ha cap problema.
Ah, vale.
Vale, vale.
Clar que hi ha possibilitat.
Jo crec que, a més, és una plataforma que val la pena per tot el contingut que té.
Home, mira, imagina't.
Sobretot si ets fan de...
La Cenicienta.
De la Guerra de les Galàxies.
Blancanieves.
Bueno, és que saps què passa, que no en soc massa. Però tu saps, aviam, tu saps per què aquest partit fot Disney Plus?
Perquè van comprar els drets de la Champions.
O sigui, Disney... comprat els drets de la Champions femenina.
Femenina, sí, 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 sí.
Ostres. I clar, lògicament no hi ha possibilitats de veure per cap altre... Per cap
altre. No, a més han dit que no els compartirien amb ningú. Per exemple, fins ara, que em sembla que us tenia DAZN, us compartia amb TV3
sí.
Els partits del Barça femení. Però
sí, sí, sí.
Veu que no volen compartir-ho.
Bueno.
Ja em sembla que tot això algun dia i s'hi posarà una miqueta de sentit comú i deixaran de fer aquestes coses, perquè la gent no es pot estar abonant a...
Clar. Home, esclar.
Per veure un esport aquí, un esport allà...
Clar, clar, és que no pot ser això. Això ha d'arribar...
Sí, sí.
S'ha d'arribar a un acord de dir, bueno, escolta, bueno, vols esport... Doncs que l'esport es faci a la plataforma que sigui, i dius, bueno, i aquesta plataforma val tant, i s'ha acabat el bròquil.
Sí, sí, no? I després s'ha de rentabilitzar.
Clar, clar.
És que aquí han pagat molts diners, suposo, i ja veurem quants abonats fan nous per només la Champions femenina. No? Ja.
Aquesta és una altra.
Sí.
Aquesta és una altra, perquè tampoc, vull dir, no és encara... El futbol femení, tot i que cada vegada doncs agafa més embranzida, però tampoc són d'aquelles competicions que segueixi...
Multitudinàries.
Segueixi molta gent, però bueno. Bueno, Joan Marc, escolta una cosa.
Comencem a saber noms de...
De Premis Nobel.
Dels Premis Nobel.
Sí, avui s'ha anunciat el Premi Nobel de Física.
Ah,
És per ell, és per un
home. Ara, a 12:45, s'ha fet l'anunci des de l'Acadèmia Sueca de Ciències, que són els que donen aquests premis Nobel, ha tocat a tres físics, un britànic, un francès i un americà, per l'efecte túnel macroscòpic i la seva aplicació en circuits elèctrics.
Déu-n'hi-do, ens ho hauries d'explicar una mica.
Sí, perquè no entenc res jo, eh?
Però primer parlem de qui són
aquesta gent.
Un és John Clark, que és el britànic, físic a l'Universitat de Califòrnia, Berkeley, ja està jubilat, perquè és del 1940, va néixer el 1942, és a dir que té uns 83 anys. L'altre és Michel Debouguet, que és el francès.
És francès.
És francès. Ell està a l'Universitat de Yale, però es va formar a l'Universitat de París Sud i a l'École Nationale Supérieure de Telecomunicacions. Va anar a treballar a principis dels 80 com a un postdoctoral, amb una feina postdoctoral a l'Universitat de Califòrnia, Berkeley, on en el laboratori del John Clark. El Michel Debouguet té uns 70 anys, és de l'any 1953, i el tercer és el John Martinis, que és l'americà, i ell és professor a la Universitat de Califòrnia Santa Bàrbara, i era el estudiant de tesis del John Clark, i va treballar amb el Michel Debouguet a meitats dels anys 80 a l'Universitat de Berkeley, i allí van fer un experiment que no era teòric, un experiment pràctic per posar o per validar una teoria que es deia l'efecte Johansson, Josephson, que s'havia predit l'any 62, en el qual es deia que dos superconductors separats per un interval aislador, el corrent es podia transmetre entre aquests dos superconductors per un efecte túnel. Què és l'efecte túnel?
Sí.
L'efecte túnel és un efecte quàntic en el qual una partícula travessa una barrera de potencial que normalment, en mecànica clàssica, no podria travessar. Ens hem d'imaginar, per exemple, una pilota que tiréssim contra una paret, La pilota rebota sempre.
Sí, clar.
Però en mecànica quàntica, si tu tires un electró contra una paret, però que no és una paret física, sinó una paret de potencial, d'energia, l'electró no sempre rebota. Què passa? L'electró, de tant en quant, passa de l'altre costat per un efecte quàntic que es diu efecte túnel. Per què és això? Perquè si la setmana passada ja dèiem que Einstein va acabar d'unir la descripció particular d'una partícula de la llum, que es pensava que una partícula, però que també és una ona, la matèria, que tothom imagina com una partícula, els electrons, els àtoms, són una partícula, però a la vegada també són ones. Això és el que va descobrir la mecànica quàntica ara fa 100 anys, va ser el 1925, amb Schrödinger, Dirac i d'altres que van contribuir a aquest efecte, a aquesta nova branca de la física que és la mecànica quàntica. La base de tot això és que la matèria no és només una partícula, sinó que també és una ona. Llavors aquesta ona, de tant en quant, es fa més gran que la barrera de potencial i pot passar de l'altre costat, i és el que se'n diu l'efecte túnel.
Vale.
Però això, a nivell microscòpic, és la base, per exemple, de tots els chips que tenim en els nostres telèfons mòbils, en els nostres ordenadors...
Ja
les diodes que estan a dintre són millors que els transistors que s'havien fet als anys 60, l'electrònica va passar dels transistors als semiconductors, i els semiconductors estan basats en aquest efecte túnel de la mecànica quàntica. Però també en els anys 60 van teoritzar que això podia passar no a escala microscòpica, sinó a escala macroscòpica. És aquest efecte Josephson. I aquests tres personatges, als anys 85, l'any 85, van fer un experiment on van demostrar que això es podia aplicar a escala macroscòpica, que es podia construir un superconductor, amb un efecte Josephson, amb una junció de Josephson al mig, i fer passar un corrent d'un costat a l'altre, però un corrent elèctric potent, d'un costat a l'altre, encara que hi hagués una barrera. I doncs, d'un costat tens un corrent i de l'altre, en principi, no en tindries, però de tant en quant apareix un corrent. Quan no hi ha corrent és un 0, quan hi ha corrent és un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Això que tenim un xip, tenim informàtica, tenim bits.
Ja veus.
En macroscòpic en diuen qubits, i això és la base dels xips, dels ordenadors quàntics que s'estan desenvolupant avui en dia i que tindrem en el futur ja operatius. Avui en dia encara són experimentals, però bàsicament el que van fer aquests senyors és que van posar les bases per la construcció dels xips quàntics que tindrem en els ordenadors quàntics o superordenadors quàntics que tindrem en el futur i que permetran, o que ja permeten, perquè ja hi ha experiments que s'han fet i ja s'han fet desenvolupaments, per exemple, en el laboratori d'intel·ligència artificial quàntica de Google, que està, a més, està encapçalat pel Michel Debouet, un dels guanyadors del Premi Nobel, va ser creat pel Joan Martínez, és a dir, per l'alumne. El Joan Martínez va marxar l'any 2020, ara el cap d'aquest laboratori és el Michel Debouet. Pues ells ja han creat xips quàntics que permeten resoldre problemes matemàtics que un ordenador normal tardaria més que l'edat de l'univers per resoldre. I ho fan en 5 minuts, aquests xips quàntics.
Déu-n'hi-do.
Doncs, bàsicament, el que hem fet, ells han posat les bases per el desenvolupament d'aquests ordenadors quàntics, d'aquests xips quàntics que revolucionaran la informàtica, pues, ja, o que ja l'estan revolucionant.
Molt bé.
Doncs, apa, ja sabem...
Quins caps pensants.
Ja sabem, doncs, el Premi Nobel de Física... Per un, sembla un xiste, això, un americà, un francès, un anglès, només falta l'espanyol.
Bueno, l'espanyol ja fa molt temps que està...
No ens donen cap premi Nobel.
Ni andorrans.
Bueno, ni andorrans, tu.
No, però l'Ignacio Cirac, que ha vingut aquí a Andorra un parell de vegades, ja, és un d'aquests candidats, justament també treballa amb ordenadors quàntics, però ell treballa amb una altra via d'ordenadors quàntics, que són, són un altre tipus de xips, que són els xips basats en la llum, en els fotons.
Aquests
treballen amb circuits electrònics en els quals s'aplica aquesta, aquesta teoria de la mecànica quàntica macroscòpica.
Ja. Escolta, a banda del, de, bueno, d'aquest Premi Nobel de Física que s'ha sabut ara fa poqueta estona, oi que també ja s'ha donat a conèixer, vaja, el Premi Nobel de Medicina?
Sí, va ser ahir, el Premi Nobel.
Vale, és que avui estava...
Hi ha una dona.
Ja, però és que estava escoltant el Jordi Basté i comentaven que n'hi ha un dels premiats que l'estan buscant i no el troben.
Ostres.
Sabies alguna cosa? Sí.
Pues no en sabia
res. Sí, es veu que el busquen i no es veu que va passejant por ahí, però encara no s'ha enterat que li han donat el...
Mare meva.
És que ho comentaven aquest matí al programa del Basté i dic, hòstia, com pot ser que no l'hagi localitzat?
Ai, Déu meu.
No en sabia res, però vaja, em sembla que era per descobriments del sistema immunitari.
Sí,
correcte.
Sí, sí.
Molt bé.
Doncs res, escolta'm, ens agradaria molt que fossis el primer Nobel andorrà, eh?
Oh, i tant.
No ho crec pas.
No estàs en cap projecte, sí, tu sempre estàs vinculat amb...
No, mira, pensa una cosa.
Penso,
que des de l'any 96,
sí,
tots aquests efectes quàntics macroscòpics han donat peu a 7 premis Nobel des del 96 fins ara, eh?
Ja.
Realment, perquè són coses que han revolucionat la física i han revolucionat també la nostra vida, eh? És a dir, tenen aplicacions molt importants. Mira, sentiu una anècdota ara quan escoltava l'anunci del Premi Nobel des de Estocolm,
sí,
que el Paul Dirac, quan li van donar el Premi Nobel, que és un dels fundadors de la mecànica quàntica, li van donar l'any 1933, em sembla, i li van demanar, senyor Dirac, quines aplicacions pràctiques pot tenir els seus descobriments que li han valgut el Premi Nobel? I va dir, cap, això no servirà de res mai, mai. Però en el futur no creu que això... No. Ni ara, ni en el futur, ni mai. No, això no servirà absolutament de res, és només pel coneixement. I ja veiem que avui en dia, bàsicament, tota la tecnologia que tenim està basada en els descobriments que va fer Dirac l'any... Bueno, més abans, el 33.
Pues menys mal que no havia de servir per res.
Però
a vegades et penses que no serveix per res...
Bueno,
li hem demanat avui també, al John Clark, que el teníem per telèfon, li demanaven si quan van fer aquest experiment l'any 85 pensaven que això serviria per alguna cosa.
Ja. I deia que no, no?
I s'ho imaginava, que serviria per alguna cosa fa 40 anys.
Ja.
Déu-n'hi-do,
la veritat és que... I escolta, qui pren aquestes decisions d'entregar aquests premis i tal, que deu ser un jurat, però també deu ser gent eminències, no?
Sí, a veure, hi ha un jurat en el qual hi ha persones que representen tots els camps de la física.
Clar, deuen doctors, físics, químics, de tot, no?
L'Acadèmia de Ciències de Suècia, i a dintre, aunque és en física, el jurat és tot físics, que són membres d'aquesta Acadèmia Sueca de Ciències. Uh-huh. Però perquè et donin el Premi Nobel, algú t'ha de nominar.
Sí.
No és que amb ells els noms els hi caiguin del cel. Hi ha persones, físics eminents, o universitats, o que sigui, que nominen aquestes persones a tindre el Premi Nobel. Normalment, al cap de 50 anys, se sap qui són els nominats. És a dir, aquest any sabrem qui va ser nominat l'any 1975.
Imagina't.
Però per internet pots buscar ja la llista de nominats de cada any. Hi ha gent que va estar nominada com 15 o 16 vegades abans que li donguessin, o fins i tot que no li donguessin mai el Premi Nobel.
Com amb el cine i els Oscars, no?
Ara igual, falta el de la Pau, no?
Que és una mica això, no?
Pel Trump, no? És pel Trump.
Pel Trump, bueno.
Pel Trump, vaig sentir l'altre dia que algú l'havia nominat, no sé, una associació d'israelita per Gaza, una cosa més, no vaig acabar d'entendre qui eren.
Igual era Vox.
Molt bé.
Qualsevol cosa.
Canviem de tema ara, deixem els premis Nobel, també hem de saber el de cultura i tota la resta, no?
Sí.
Que es van saber.
Literatura, hi ha mica de mà, economia, literatura i el Premi Nobel de la Pau.
Yeah, ostres, el Premi Nobel de la Pau.
Sí, sí, bueno, és el que dèiem.
Bueno,
i el
Pedro Sánchez també.
També el vol?
Bueno, també es veu que també remen a la cua amb el tema. Parlem de bestieses, no? Que els hi donin els de la flotilla. Si donin els de la flotilla.
Mira, agafa la tos, pobre Joan Marc. A veure, no hi facis aquestes coses.
No, hi faig aquestes coses.
Joan Marc, des de fa un temps que sabem que els planetes no sols es formen en sistemes amb un estel, sinó que, de fet, existeixen planetes errants, com l'estrella, estrella errante, que viatgen per la nostra galàxia, no?
Sí, bueno, a veure, el que no hi ha són planetes només al voltant d'estrelles. També hi ha planetes que van viatjant, planetes viatgers, planetes errants, o vagabons, no sé si es diu en català.
Vagabundos.
Vagabundos.
Rodamons.
Rodamons.
Rodamons. Bueno, aquí seran rodestels o rodagalàxies.
Clar.
El que no sabem és aquests planetes errants com es formen. No. Una manera de com es podrien formar és que es formessin en un sistema solar, com es van formar la Terra, Mart, Júpiter, es van formar, però en el moment de la formació d'aquests sistemes solars sovint hi ha col·lisions entre planetes o amb planetes amb asteroides molt grossos, i que per un joc d'aquests de billar còsmic o de sistema solar, pues un d'aquests planetes sortís ejectat del seu sistema solar i comencés a vagar per la galàxia, entre els estels. Això podria ser una manera en la qual apareixen aquests planetes errants. Però podria haver una altra manera, que és que aquests planetes errants es formen com es formen els estels, és a partir de núvols de gas i de pols força importants, potser no tan importants com per formar un estel, però quan aquest núvol de gas i de pols per alguna raó col·lapsa, es comença a concentrar, doncs es comença a formar un planeta, no arriba a la massa d'un estel perquè no hi ha prou material per formar un estel, però sí que forma un planeta d'aquests errants entre diversos estels, i es va també passejant per la galàxia. Això ho ha vist ara un grup d'investigació de la gent de l'Observatori Europeu Astral, de l'ESO, amb un planeta que es diu CHA 1107-7626. Bueno, això és el seu nom científic. CHA és perquè està dins de la constel·lació del Camaleó, i CHA ve d'això, el Camaleó, CHA. I aquest planeta s'ha observat amb un instrument del VLT, del Very Large Telescope, que està a Paranal, a Xile. Aquest instrument es diu X-Shooter, però també s'ha observat amb el telescopi James Webb. I aquest planeta, que està situat a uns 620 anys llum de la Terra, és un planeta que fa entre 5 i 10 vegades la massa de Júpiter. És un planeta, Júpiter és el més gran planeta del nostre sistema solar, és a dir, que és un planeta gran, és un planeta massiu. I es va observar per primera vegada a l'abril i al maig d'aquest any, i es va veure que estava rodejat d'un disc de pols i de gas, i que anava acumulant anava acumulant matèria, és a dir, que encara estava en formació. No és un planeta que està acabat de formar. Però al mes d'agost va passar una cosa molt sorprenent. On es va tornar a observar, es va veure que aquest planeta estava acumulant massa, acretant massa, que en diuen, amb un ritme frenètic molt més important que el que s'havia observat al mes de maig, abril i de maig. Estava acretant massa amb tanta velocitat que acretava fins a 6.000 milions de tonelades per segon.
Carai.
De material. És a dir, que estava com si hagués entrat gana i hagués començat a menjar 8 vegades més ràpid que no pas el que havien vist feia, pues res, feia 2 o 3 mesos. De cop i de volta va començar a acumular material. Bueno, això creuen perquè es va començar a desenvolupar un camp magnètic per la rotació d'un material acretat en aquest planeta, i aquest camp magnètic el que ha fet és atraure encara més material que no pas la gravitació sola, perquè normalment aquesta acreció es fa només per la força de la gravetat, és a dir, quan el planeta esdevé més gros, evidentment va acumulant més material més ràpid perquè la força de la seva gravetat és més forta, però si a més això hi afegeixes un camp magnètic que estira el material cap a tu, sobretot si, per exemple, aquest material està format de força ferro, si hi ha àtoms de ferro a dintre d'aquest material, doncs el camp magnètic farà que aquest material estigui atregut cap al planeta, i doncs el camp magnètic multiplica l'efecte de la gravetat i doncs fa que de cop i de volta s'atragui molt més material. Això permet entendre que aquests processos de formació, que poden ser similars als processos de formació dels estels, i ens fa pensar que aquests planetes es formen com es formen els estels, perquè això ja ho havíem vist amb estels, però mai ho havíem vist amb planetes, i que doncs potser en la nostra galàxia hi ha molts més d'aquests planetes errants voltant en la nostra galàxia que el que pensàvem fins ara. Perquè si només es formessin per efecte de viar còsmic, doncs n'hi haurien poquets, perquè aquestes col·lisions que es fan en els sistemes solars doncs poden destruir el planeta o separar-lo en diverses parts i al final queda tot diluït. Però si es formen aquests planetes de veritat així, d'aquesta manera, i amb aquesta efectivitat, el fet de poder reunir molta massa amb poc de temps, doncs és possible que a la nostra galàxia hi hagin molts més d'aquests planetes, molt més grans que Júpiter, que vagin vagant entre els estels. Clar, el que és difícil veure'ls, perquè com que no emeten llum, només podrem veure els que estan realment molt a prop i que tenen una certa calor per si mateixos perquè estan en aquest procés de formació. Aquest procés de formació, evidentment, quan s'acumula material a la superfície o a l'atmosfera d'aquest planeta, això és un esdeveniment que produeix energia i doncs pots veure aquesta calor residual d'aquests planetes. Però un cop s'ha refredat i no hi ha reaccions termonuclears com en els estels per produir energia, per produir llum, doncs ja no us arribes a veure. És a dir, que no sabem exactament quants n'hi ha, però és una manera ara d'anar a buscar aquest tipus de planetes i veure si n'hi ha molts o pocs. Ara ja sabem que això pot passar i ja sabem com buscar-los.
Molt bé.
Doncs a veure.
Ens quedarà per
quan
la
setmana... Quan els trobem, Premi Nobel.
Sí, anava a dir que ens quedarà per la setmana que ve aquest...
Sí, era per lligar amb el Premi Nobel, és que clar.
Doncs ho farem.
El descobriment del primer planeta al voltant d'un estel com el Sol, que va valdre un Premi Nobel.
Doncs mira, sí.
Quan parlem la setmana que ve.
En parlem la setmana que ve. Doncs moltes gràcies, Joan Marc.
Que tinguis molt bona setmana i acaba't de recuperar, que estem bastant millor.
Sí. No, mira, no he tossit, però...
No.
Començo a notar la veu, que comença a fer gaire.
Comença
a fer gaire.
Sí,
ja fa figa.
Adéu, Joan Marc.
Adéu, Joan Marc.
Adéu.
Ai, Déu meu. Mig minut i la una, tornem a les 7 del vespre. Gràcies, adéu-siau.
Adéu-siau, d'aquí una estoneta, res, el Font Bernat, que ja s'incorpora a la tertúlia.
Ja el tenim aquí.